IB3 Podcast. Un món de sons.
Ràdio Club. Abismes i certeses de la intel·ligència artificial.
Ràtio és un terme matemàtic que designa el quocient entre dues magnituds amb l'objectiu de comparar-les. Però l'arrel llatina de la paraula també fa referència a la raó, la proporció a la facultat de la ment que calcula, planifica i pensa. Aquest concepte, l'any 1949, va inspirar la creació de The Ratio Club, que durant una dècada va plegar joves científics que es reunien per discutir qüestions de cibernètica. Anys després, molts dels seus membres es varen convertir en científics extremadament destacats. Emulant l'esperit d'aquell grup, obrim les portes del nostre propi club del Ratio i donem la benvinguda a tothom que hi vulgui entrar. Avui parlam de passat, present i futur de la intel·ligència artificial a les Balears. Jo som Nanna de la Salut i això és Ràdio Club. Durant els anys 80, Hans Moravec va formular la seva famosa paradoxa. És fàcil que els ordinadors superin els humans en proves d'intel·ligència abstracta, com per exemple els escacs o qualsevol raonament lògic, però és increïblement difícil que adquireixin les habilitats perceptives i motores d'un bebè d'un any. Tot i l'evolució i el desenvolupament tecnològic, aquesta paradoxa dels anys 80 encara segueix en peu. En aquella època, però, la intel·ligència artificial ja havia passat per diferents etapes i en aquell moment ja es comença a plantejar el deep learning. Però, i aquí, què passava a casa nostra? Ens sentíem a parlar ja d'intel·ligència artificial? I ara, com s'integra la intel·ligència artificial en l'economia o en l'educació? De moment, des de l'any 2023, tenim a la Universitat de les Illes Balears l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, que va néixer amb l'objectiu d'impulsar la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Però, d'altra banda, segons una de les darreres enquestes sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, les Balears se situen per davall de la mitjana estatal en l'ús d'intel·ligència artificial. D'on venim? On estem? Cap on anem? Les Illes Balears podrien convertir-se en un laboratori d'innovació i sostenibilitat? La persona que ens pot explicar més bé aquesta evolució de la intel·ligència artificial que nostra és Llorenç Valverde, matemàtic i informàtic mallorquí, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears des de finals dels anys 80, és un dels grans experts en intel·ligència artificial. Entre 2005 i 2007, a més, va ser director de la Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya i entre 2006 i 2013, vicerrector de Tecnologia a la Universitat Oberta de Catalunya. A més, des del 2023, és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears. Abans de començar, però, comprovam si és un humà o una màquina amb el test de Turing.
Un record feliç.
N'hi ha molts. I amb això, quan ens pregunta, vull dir, m'ha fet pensar que realment n'hi ha molts. Però si en vols un només, i ho faré cronològicament, és com va néixer la meva neta. O sigui...
Què et fa sentir trist?
Moltes de coses. Però, sobretot, la maldat humana i l'estupidesa. Però, sobretot, vull dir, quan vols malícia, quan vols... Que moltes vegades aquesta malícia està associada a limitacions mentals.
Si poguessis inventar qualque cosa que canviés el món, quina seria?
Probablement un sistema que evités la pobresa i les guerres.
Un llibre, una pel·lícula o una obra que hagi canviat la teva manera de veure el món?
Per un moment estava pensant en dir To be or not to be de Lubitsch, però qui me va pintura condicionar professionalment és 2001 Odissea de l'Espai. No la pel·lícula ella mateixa, sinó l'ordinador que surt en HAL 9000.
Quin és el propòsit de la vida?
No n'hi ha un, n'hi ha molts. Vull dir, és ser feliç, no fer mal, deixar un rastre, vull dir, i anar-ho construint cada dia sense perdre aquesta intensitat i aquesta necessitat de seguir sentint, fent, convivint, estimant. Això és el propòsit de la vida.
En una paraula, la intel·ligència artificial és...
Un mirall.
Llorenç Valverde, benvingut a Ràdio Club.
Gràcies.
Matemàtic, informàtic i catedràtic des del 1989. Imaginem que fer recerca tecnològica a les Balears en els anys 80 i 90 era molt diferent d'allò que és en l'actualitat. Quan començaves a fer feina, què volia dir intel·ligència artificial? Quines eren les expectatives i els reptes que teníeu damunt la taula en aquella època?
Bé, de fet, som catedràtic del 88, perquè jo vaig ser a la Politècnica de Catalunya. El 89 és quan vaig arribar aquí. I ja venia en la que havia iniciat a Barcelona, perquè de fet, en realitat, per arribar a ser catedràtic, no només has de ser doctor, sinó has de fer recerca i alt de bé. Estàvem en el moment, aquest dels anys 80, en el moment de la caiguda de la primera, de cadets i de la primera ona d'intel·ligència artificial.
Les onades de la intel·ligència artificial són les seves diferents etapes d'evolució que descriuen com han anat canviant els enfocaments i les tecnologies al llarg dels temps. Tot i que se'n pot parlar de més, habitualment es defineixen tres etapes. Una primera, simbòlica o basada en regles, una segona, anomenada estadística o d'aprenentatge automàtic, i una tercera onada, encara teòrica, anomenada híbrida o explicable.
Els sistemes experts havien fet el que havien de fer, però realment la intel·ligència artificial basada en lògica formal estava arribant a un tope, probablement degut al fet de que era molt laboriós entrenar els sistemes i, a més, aquests sistemes no tenien capacitat per improvisar. És a dir, que havia de no rolet. Però si no li entraves dades, vull dir, fets que no estiguessin previts a la llista de coses, no quedaven aturats. Mm. Però les expectatives que teníem, i això és el que m'has demanat, era, malgrat jo particularment que érem conscients de que no arribaríem allà en aquesta idea de que tenir màquines que emulassin el cervell humà, si contribuïem, pens, a entendre-nos nosaltres mateixos. És a dir, veient les dificultats que tenien justament per reproduir aquestes coses. Hi ha alguna cosa famosa d'aquell temps que, per exemple, en Marvin Minsky, que és un dels pares de la intel·ligència artificial, diu, és curiós que ara mateix som capaços de reproduir més o menys les capacitats superiors del cervell, no? Vull dir, coneixements mèdics, coses d'aquestes, però el que sap un lot de 4 anys, quan una cadira és una cadira, que si un te sol deixes caure se romp, aquestes coses no ho sapen fer encara, vull dir, i aquí és on tenim el problema. Això era una de les crítiques fortes que hi havia en aquell moment, la intel·ligència artificial d'aquell moment.
Quan deies que feies feina amb intel·ligència artificial en aquells anys, hi havia qualcú que t'entengués?
No miraven de cova d'ulls en res. Vull dir, bàsicament això passava quan vaig arribar a ser professor titular l'any 84 i la meva àrea de coneixement era ciències de la computació i intel·ligència artificial i vull dir, te miraven de cop a dur, no sé de quina dir res, i eren més agotzerats, deien, i això és científic. Això era el que mos passava en aquells anys, no?
És increïble com ha anat evolucionant la cosa. En tots aquests anys, quines fites, parlant de les Illes Balears, en el desenvolupament tecnològic i sobretot en l'àmbit de la intel·ligència artificial, marcaria? Se poden definir etapes?
Vols que quedi bé o que diguis veritat?
Digue'ns la veritat.
La veritat és que, des del punt de vista de l'intel·ligència artificial, fins allà on arriba el meu coneixement, vull dir que no és, la fita més important és la Universitat de les Illes Balears, que Nadal Balda va crear, i que després, d'alguna manera, en Llorenç Huguet també va continuar, i la creació de la Facultat d'Informàtica. Punt. Dit això, en aquell moment, els professors, hi havia grups de professors de la universitat que ja feien feina amb intel·ligència artificial. El que passa que era allò de dir que no ho podies dir perquè t'allò de dir, te miraven de cova d'ull. Però tenim uns equips de recerca, un grup de recerca molt potents en robòtica submarina, en robòtica aèria, en robòtica terrestre. Tenim grups que fan feina amb visió per computador, grups que fan feina en intel·ligència artificial aplicada a la medicina, vull dir, estem a dins civisme, vull dir, aquest tipus de coses. Això diríem que és diríem, en els anys 80-90, la fita més important que jo veig aquí, vol dir, no podria dir, potser n'hi ha unes altres, però, per altra banda, l'altra cosa que hauríem de fer és mirar, per part d'altres institucions, particularment dels governs, dels diferents governs que hi ha hagut, quina ha estat la inversió en ciència i innovació que han fet, vull dir, en recerca i innovació que han fet, i per aquí començaríem a entendre per què l'única fita que mos queda clara, almenys a mi, perquè hi era de dins, és l'universitat. O sigui, això és l'universitat, i he destacat és informàtica, però hi ha més gent que fa recerca molt puntera i molt important en aquesta universitat, però no sempre hem comptat amb la col·laboració i la comprensió a nivell local. Me podries dir Sparbit. Sparbit, jo des del primer moment ho vaig veure com el que realment ha acabat sent. Era un projecte urbanitzador i sembla ser que ara que és l'únic que sabem fer aquí, per l'ho vist, que és tot això, tot això i tot això, no? I la menoteca m'ha pot acordar de mentir perquè he escrit i m'han entrevistat i he xerrat d'aquestes coses i he criticat fortament Sparbit en el mateix temps que necessitàvem fer una embranzida tecnològica en separació d'internet. Vull dir, no vàrem ser capaços de fer un pla estratègic del govern. Sí, en vàrem fer un que jo vaig liderar el Consell, però que el govern ho va matar perquè no volien que li trepitjéssim el cas. Això se pot dir ara, però vull dir, és dir, la rivalitat en el mateix partit, un postre que l'altre, i per consegüent això hagués estat, ja sé que això és molt, però jo hagués, per exemple, en selecció d'internet, crec que hagués estat molt important tenir un pla estratègic i va un llibre verd que vaig participar en la col·laboració, però no va passar d'aquí.
Actualment, segons l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç electrònic a les empreses, això és una enquesta de l'INE, el 14,2% de les empreses de les Balears utilitza intel·ligència artificial. Això ens situa per davall de la mitjana estatal durant el primer trimestre del 2025, que és això. Parlant de tot això que parlàvem, creus que les Balears podríem tenir un paper actiu en aquest camp, o correm el risc de transformar-nos i ser usuaris i consumidors de tecnologia importada? Podem aconseguir aquest referent que mencionàvem?
Tot és possible. Ara falta molt voluntat, sobretot polítiques, no? Les acadèmiques i de recerca hi són, en la recent creació, per exemple, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, que jo n'he estat el primer director, ara ja m'han substituït, gràcies a Déu, perquè ja l'edat és un problema d'edat, i va bé que ja hi saben anar fent coses d'aquestes. Per aquí, sé que hi ha empreses, perquè això darrerament he tingut contacte amb empreses, que estan fent molta de feina, hi ha la Cambra de Comerç, hi ha el Cercle d'Economia. Per exemple, el Cercle d'Economia, ahir vespre mateix, va fer un sopar col·loqui amb en Mateo Valero, que és el director fundador del BCC, del Centre de Supercompetició de Barcelona, i estava a la sala, vull dir realment era per invitació, però vaja... I van sortir coses molt interessants en aquest col·loqui, no? I d'altres que a mi em va quedar la sensació, no ho vaig dir, que estàvem molt enrere, però no importava veure estadístiques. Però en el mateix temps, a la vora tenia un empresari, un jove empresari que està fent una feina molt important en els kits digitals i en els kits aquests consulting, està ajudant a les empreses a aconseguir a posar-se el dia amb intel·ligència artificial. Hi ha moltes empreses interessades, aquest és un projecte de Next Generation que ha tingut un ressò i un èxit important. Des del meu punt de vista, almenys de la gent que ha acudit a sol·licitar aquest projecte. I per consegüent, en principi, si tot això qualla com ha de quallar, probablement ens podrem posar a nivell o per damunt de la mitjana, però ara falta veure quin és el teixit que hi ha empresarial que hi ha darrere. Per altra banda, no fa gaire, era per Nadal, o antes, no sé, vàrem fer el Cercle d'Economia mateix, que som molt actius en aquest punt, hi ha en Pepe Novas, que és molt actiu en aquestes coses, va organitzar una jornada sobre com volíem el món balears, el 2050. I sobretot des del punt de vista de la tecnologia de l'intel·ligència artificial i el turisme i aquestes coses, no? I jo vaig apuntar una cosa que ja sé que és que realment, pensant en aquestes coses, que realment és tirar d'això, fer... demanar per demanar, però clar, el panorama que mos pintaven era un panorama de que si això qualla, que està per veure, el personal de cambreres de pis i aquests estarien substituïts per robots, no? La qual cosa en ella mateixa no és dolenta, perquè en el mateix temps veus quins són els problemes que hi ha vinculats en aquesta feina, però això, el que és dolent, és el desplaçament laboral que produiria. Però aquí, vaig dir, aquí tenim dues opcions, en aquesta idea d'aquí en el 2050 tenir robots. Tenim dues opcions. Una d'elles és comprar robots. I ja està. Vull dir, si tenim dos més, endavant. I l'altra és pensar que les peces no les poden fer altres, probablement, però tenim un teixit industrial que ho permeti fer, però sí poden comprar les peces, sí poden muntar robots aquí i sí els poden entrenar aquí. I això dona, i si us poden mantenir des d'aquí, perquè això és el que farà falta. I ara, com fem la transició d'un sistema de feina a l'altre? Això és un problema que hauran de resoldre els polítics. Però, bàsicament, dir, posats en un escenari perfecte, sense entrar en detalls i fent lucubracions, no? Realment, la idea és aquesta, seria, si hem de fer la transformació, fem-la, però la podem fer com a purs clients o podem ser molt més proactius i fer aprofitar talent que tenim aquí i formació que tenim aquí per vull dir, anar una passa més enllà. Vull dir, no comprar robot fet i entrenar bé de saber per aquí, en so control bé de saber aquí, sinó comprant sis peces, plantar-me robots aquí i els entrenar aquí. Això seria és dir, una situació diferent del que realment acabarà passant, ja ho sé, però vaja, vull dir, no... Jo no faig contra l'arribar al 2050, també puc que fer...
Per tot això faria falta formació i hem de parlar d'educació, ja n'hem parlat, hem mencionat algunes de les àrees de recerca. Actualment, ara que ja heu fet aquest trànsit, aquest canvi a l'Institut d'Intel·ligència Artificial, però quin és l'estat actual de la intel·ligència artificial a la Universitat de les Illes Balears?
Bueno, l'Institut d'Intel·ligència Artificial te dona una pista de quin ets estat. Pensa que per crear aquest institut no és allò que dius ara ens reunim, prenem d'un cafè i fem un institut i va, i se fa, sinó per fer l'institut has de coordinar els grups de recerca que estiguin involucrats tant des del punt de vista de desenvolupament com d'aplicació de la intel·ligència artificial, has de fer una memòria dient què vols fer i amb què comptes i qui som i què hem estat capaços de fer fins ara. Aquesta memòria l'avalua, o la va avaluar en el seu moment, una agència de qualitat externa i has de superar els 7,5 per poder tirar endavant la constitució o la creació de l'institut. Nosaltres ho vam fer tot això, la pandèmia ens va entretenir, però això és, realment no hi podem fer res, però si no hagués estat fet dos anys antes l'institut, si no hagués estat per la pandèmia, i van treure un 8,5, o sigui, excel·lent, o sigui, que no... Això vol dir que, dit per gent de fora, vull dir, per experts, realment el nivell d'intel·ligència artificial que tenim aquí, tant des del punt de vista de gent que la vol utilitzar en les seves recerques, però sobretot des del punt de vista que està fent recerca, és bo. Jo diria que molt bo. I clar, i tenim, ja ho he dit, equips de recerca molt potents en robòtica terrestre, en robòtica mòbil, en robòtica aèria, perdó, en robòtica submarina. Tenim equips que fan visió per computador i també estan fent robòtica social, aquests. És a dir, aquesta idea de tenir robots que puguin ajudar a no substituir, però sí ajudar a combatre la solitud, sobretot de les persones majors, no? Tenim gent que col·labora en CIDIRBA amb projectes d'investigació per aplicacions mèdiques, gent que fa nutrició, i gent que fa fàrmacs, vull dir, tenim gent que fa xips, o sigui, tenim gent que realment, si ets aposta per intel·ligència artificial, és a dir, que realment la varietat de coses que hi ha a la universitat per intel·ligència artificial és, vaja, no està gens malament, sí, no.
Com fem per traslladar tot aquest coneixement, tota aquesta recerca, més enllà, per traslladar-lo, perquè hi hagi aquesta col·laboració efectiva entre institucions, administració pública, empreses i universitats?
Una de les coses que estem fent darrerament, són tot aquest programa que ho fan des de l'institut, però a través de la Fundació Universitat d'Empresa, aquest programa de gent gran activa, de fer cursos de formació digital per majors, no? Una de les coses és aquesta. L'altra cosa és aquesta assignatura pendent que tenim de col·laboració en les empreses, no? És a dir, que les empreses mos plantegen els problemes i nosaltres intentem amb els coneixements resoldre-ho, però, clar, si no, nosaltres el que fem és la recerca, vull dir, la recerca no és innovació, és recerca, és innovació ve després. Nosaltres mos tanca fer la recerca, és innovació li tanca a nosaltres. Vull dir, mos tanca tots, però hi ha d'haver la participació d'una banda del govern i d'altra banda de les empreses, tant del sector públic com del sector privat, no? Pens que ara, en totes aquestes iniciatives, com el Key Consulting i coses d'aquestes, això s'està accelerant. És a dir, que segurament s'està trencant un poc aquesta escletxa que hi ha entre els uns i els altres, entre nosaltres i els altres. Però està per veure si quallarà o no quallarà. Els talents hi és, les ganes hi són. Ara falta veure com ho coordinem i com ho fem venir bé perquè, clar, en definitiva, els recercaires, els investigadors, els PDI, els personal d'investigador, sotmeten avaluacions periòdiques i aquestes avaluacions periòdiques passen, sobretot, per publicar articles en revistes de prestigi. També comencen a demanar i compte que hagis fet transferència, però bàsicament en quedar el sistema d'avaluació per progressar acadèmicament són la recerca plasmada en articles.
Mm-hmm. Ara que hi ha aquest boom d'intel·ligència artificial, parlam d'una projecció de futur. Aquí a Ràdio Club hem parlat de dades, de drets humans, de sostenibilitat. Hi ha, evidentment, riscos en aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial i manca de confiança, segurament, pel gruix de la societat. Quins són aquests? Com ho han d'encarar tot això? Quins són aquests principals riscos?
A veure, el primer de tot és el principal risc, i perdona, la broma és fàcil, que planteja la intel·ligència artificial és estupidesa artificial i natural. Perdó, és estupidesa natural. Aquest és el gran risc que hi ha i contra això hi podem fer paia cosa. Hi podem fer formació, desenvolupament de pensament crític, la creativitat, totes aquestes coses que haurien de modificar-se en el sistema educatiu des del principi. És a dir, no hi ha, no només pensant els universitaris, sinó des del principi, és a dir, en lloc de prohibir mòbils, a prohibir ChatGPT, a prohibir aquestes coses, és a aprendre com viure amb ells i fer-ne un bon ús. És a dir, i això requereix això, pensament crític, requereix posar-ho en dubte tot. De qualsevol manera, per fer-ho fàcil, el que ens caracteritza, sobretot com a humans, és la nostra capacitat per fer-nos preguntes. I, clar, i si hem perdut, si perdem aquesta capacitat per fer-nos preguntes i cercar les respostes, estem arreglats. I, per conseqüent, si tu em dius què hem de fer en el sistema social, hem de fer això, no perdre de vista que la nostra, és a dir, la característica puntual, una de les característiques més humanes que tenim, és aquesta capacitat per posar en dubte tot, per fer-nos preguntes i per trobar respostes, a cercar respostes, encertades o no, però respostes. Vull dir. I això era necessari quan va aparèixer la impremta, era necessari quan va aparèixer internet, i era necessari ara més que mai. És a dir, això és realment el repte que tenim. A llavors, això que hi ha, hem d'aprendre a fer un ús responsable de l'intel·ligència artificial. Per exemple, jo me vaig inflar, cansar de dir, quan van aparèixer aquelles imatges falses que havien companys i m'entrevistaven, company vostre de TV3, i jo li deia, bueno, ja està bé que m'entrevisteu a mi, però això no és un problema de tecnologia, no és un problema d'intel·ligència artificial, això és un problema de formació en valors. És a dir, els relats que han fet això, vull dir, i les famílies que haurien de mantenir en ment, els hi ha faltat això. Per consegüent, no me mireu a mi, com, no mireu a la tecnologia, mireu a qui l'ha fet a fer i què li manca en aquest que l'ha fet a fer, que és el que té, que ha fet aquesta feta, per tenir per haver sabut d'entrada que no ho podia fer i que i això són valors. Això és ètica, vull dir, això és la formació. I probablement estem perdent de vista que més que una formació tècnica específica, que ja està bé, saber com funciona la intel·ligència artificial molt per damunt, també s'ha de saber, vull dir, també. Però sobretot és molt important aquesta formació en valors, aquesta idea de vull dir, això ho puc fer o això no ho puc fer, i això, vull dir, no fallis en tot el que no vull que te falli de tu, que ets la regla de tota la vida, no? Sobretot jo penso que el que ens falta és això, ens falta aquest pensament crític, que no m'haig de dir-ho, és de dubtar. La nostra feina és dubtar. La nostra activitat principal és dubtar de tot, i a més de ser dubtar i cercar solucions, i trobar-les o no. Els valors, la formació en valors, això també és molt important, i tenir una mica d'idea de realment... Quan t'estàs enfrontant a un sistema... Perquè això és la diferència que hi ha entre la intel·ligència artificial d'avui i la d'antes. La d'avui ha arribat a l'esquerra. La d'antes no arribava. Ja hi era, però no la veus. Però ara sí que la veus. I interacciones amb ella. És sabre, o dir, una idea de realment, què és allò que t'està contestant. Jo faig servir molt la metàfora de la cambra xinesa, d'enciar. És una metàfora dels anys 80, que primer me la van agafar malament, però ara avui en dia començava a ple... I ets el següent. T'has d'imaginar que aquests sistemes que tenim ara, intel·ligència artificial, el seu funcionament simplificat és aquest. T'has d'imaginar una cambra on hi ha un senyor que l'únic que té dit aquell senyor és un llibre en tot de caràcters xinesos, dels quals no n'entén res, ni un borrall, no? I a l'esquerra hi ha un forat i a la dreta hi ha un altre. Per forat de l'esquerra li entren símbols d'aquests. Ell agafa el símbol, va al llibre, el llibre li diu, quan surt aquest símbol, tu has de contestar amb aquest. Té allà un calaix de símbols, agafa el símbol de resposta i ho mai ha perforat a la dreta. Això són els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el senyor que ha rebut la pregunta, que ha cercat la resposta i te l'ha donada,
no entès res.
No entès un morait el que està fent. No entès res. Vull dir, no només... I, a més, un sistema d'aquest d'intel·ligència artificial generativa, l'has de pensar com una combinació d'un lloro, perdó, aquest, bueno, un lloro perquè només repeteix coses que ja s'han dites. Una navalla suïssa d'aquelles que té moltes, perquè pot fer moltes de coses. Un Word, perquè escriu, i escriu molt bé, i un daus perquè emprenia probabilitats per decidir per construir les frases. Vull dir, mira sempre, darrere aquesta paraula, quina és la més probable que hi vagi. Però entendre el que te diu, com Siri, Alexa, no entenen res, ells tenen això. Quan t'envien aquest símbol, en el llibre te diu, en aquest, de correspon a aquest, i tu ja fas aquest, d'escavall, i el tires cap allà. Això, clar, si tenim clara aquesta imatge, també tenim molt clara quines són les nostres responsabilitats i què és el que podem esperar d'aquests sistemes. Si ens pensem que el sistema realment ens entén interactua amb nosaltres, perquè clar, vull dir, és la resposta típica a una pregunta d'aquestes, diu, què passa si aquí els que fan, els que contaminen, l'exemple prototípic, els que contaminen, CO2, són els culpables, són els humans. Què poden fer? Un sistema d'aquests se podria contestar perfectament matar tots els humans. I s'acaba el problema. Vull dir, bàsicament no té aquest component d'entendre i de veure que això no és una solució. No vull dir que ho fallin, però vaja, vull dir, i altres coses que per tant tenen altres, aquesta és una anècdota brillant i que també, i l'he provada i funciona. Li demanes a un d'aquests sistemes, hi ha un que contesta bé i l'altre no, li demanes, homo es doctor, com dona es, i sé què te diuen, infermera.
El vols.
Llavors, aquest sexisme, vull dir, que retrata, ni més ni menys, el sexisme dels que han
entrenat,
que han empleat per entrenar el sistema. Per conseqüent, hem de tenir molt clar què és això. És com és que lo que quan li preguntes una cosa i quan te respon, el sistema no ha entès de cap manera res de lo que li has demanat res de lo que te contesta. Però simplement té aquest personatge que li han notat aquells símbols, en aquests símbols ha de contestar això i de contestar allà, i ja està. Bé, molt més sofisticat que això, però ja m'entens, crec, no?
Mm-hmm. Ja per acabar, i parlant de tot el que hem parlat, t'inquieta més o te crea més admiració? Quin sentiment te pesa més damunt la intel·ligència artificial després de tants anys d'haver-la treballat i d'haver-la estudiat?
No m'inquieta. Això és segur. Vull dir, la intel·ligència artificial no m'inquieta, m'inquieta la gent, però això és un altre problema. Tu m'has demanat si m'inquietaves intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial no m'inquieta ja ni una mica. El que sí que m'inquieta és qui la fa i els que les empleen. Això sí que m'inquieta i molt, vist, per exemple, el que està passat a l'altra part de l'Atlàntic darrerament. Vull dir, això és molt preocupant i molt inquietant, no? Què m'inquieta? M'inquieta ja a nivell més polític, m'inquieta la dependència tecnològica i de les dades que tenim ara mateix. I de xips, és a dir, si així com aquell que comanda per allà dalt decideix que no podem tenir més xips dels americans, nosaltres ens quedem. I per això és molt important que hi hagi polítiques europees, nacionals no, perquè no pot, però polítiques europees perquè això no depengui d'ells. Un altre nivell de coses, les dades. Les dades de on estan ara mateix? Estan per ahí.
Sí.
I quan estem podent la por de fer projectes com Aina per reduir el català o projectes per el patrimoni cultural, a on van aparar tot això que està digitalitzat? Ho tenim contra nosaltres? Probablement no. I per consegüent, els repositoris de dades haurien de ser nostres. I aquí ja no estic parlant d'Europa, ni d'Espanya. Estic parlant d'aquí. Nostres, nostres. I això sí que ho podríem fer. Però també requereix inversió. I realment el que hem vist no és més preocupant que per deixar anar les campanes al vol. No? O sigui que aquestes... Per cert, ja m'ha cridat l'atenció en una novel·la de l'any 80 de Bruce Sterling. I és de l'any 80, que se titula Island on the Net, illes a la xarxa, i que la trama va d'unes illes que s'han convertit en les depositaris de les dades de tot el món i que la seva força i el seu valor, justament, que són aquests repositoris de dades que no se poden atacar. Vull dir, no sé si m'explico, no? I que ja aquest home, en els anys 80, ja veia que això de les dades començaria, arribaria un moment que seria molt important, i ara estem en aquest punt. I això sí que és, vull dir, ja et dic, si l'intel·ligència artificial no me preocupa, pens que estem en fora encara d'arribar en aquesta superintel·ligència artificial, a la general, això jo no ho veuré, vull dir, sempre així estic tranquil. El que sí és... Està clar que el que me preocupa és el que se fa en l'intel·ligència artificial, és a dir, la manca de formació en valors, la gent, amb una paraula, la manca de pensament crític, tot això és el que realment és preocupant de l'intel·ligència artificial. I, per conseqüent, el que hem d'insistir és en els valors, en la formació en pensament crític, en coneixement d'una mica, un coneixement encara que sigui mínim de realment la tecnologia i el que hi ha darrere, això és el que fa falta. Per esvair en part les preocupacions.
Formació, valors i pensament crític.
Sobretot pensament crític.
Llorenç Valverde, moltíssimes gràcies.
A tu.
La intel·ligència artificial ha passat d'una etapa simbòlica o basada en regles a una explosió de l'aprenentatge automàtic i profund, entrenat amb grans quantitats de dades. Amb la IA general, sempre en aquell punt de mira impossible, actualment ens trobam en una etapa de transició i canvi.
La IA general és un tipus hipotètic d'intel·ligència artificial capaç d'aprendre, comprendre i raonar de manera tan àmplia i flexible com un ésser humà.
Si Llorenç Valverde, ja professor jubilat en trajectòria, a l'altre costat de la intel·ligència artificial hi trobam també noves generacions que tot just ara comencen. És el cas de Llum Fuster, una jove mallorquina de 22 anys que forma part de la primera promoció del grau d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, quan va acabar segon de carrera, va començar a fer pràctiques a OmniAccess, una empresa que es dedica a prestar serveis i productes de telecomunicació especialitzats per al sector nàutic i on va seguir fent feina en remot a jornada parcial mentre acabava la carrera a Barcelona. Així tot, el treball de final de grau i les pràctiques es va fer en una altra àrea d'especialització, a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. I el seu projecte ha format part de diferents congressos com el Roman o l'AI Congress Barcelona 2025. Amb aquesta alumna mallorquina de la primera promoció d'intel·ligència artificial, parlam del present i el futur de la intel·ligència artificial. Llorenç Valverde és ja professor jubilat amb trajectòria, però a l'altre costat de la intel·ligència artificial hi ha noves generacions que tot just ara comencen. És el cas de Llum Fuster, una jove mallorquina de 22 anys que forma part de la primera promoció del grau d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, quan va acabar segon de carrera, va començar a fer pràctiques a OmniAccess, on encara ara fa feina. Es tracta d'una empresa que es dedica a prestar serveis i productes de telecomunicació especialitzats per al sector nàutic i on va seguir treballant en remota jornada parcial mentre acabava la carrera a Barcelona. Tot i que el TFG i les pràctiques els va fer a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, i de fet el seu projecte ha format part de diferents congressos com el Roman o l'AI Congress Barcelona 2025. I li podem donar la benvinguda a Ràdio Club Llum. Com estàs?
Hola, molt bé.
Feim una miqueta de comptes i mirada enrere, i quan vares començar la carrera, efectivament no hi havia encara aquest boom que tenim actualment amb la intel·ligència artificial. Què et cridava l'atenció en aquell moment d'aquest grau?
Bé, com tu dius, aquest boom encara no havia estallat, i jo bàsicament tenia bastant interès en matemàtica, coses de lògica, una mica d'informàtica, i vaig decidir triar aquesta carrera perquè li veia un futur, al principi una mica incert, però perquè tenia un gran component de matemàtiques, tenia coses de dades, i m'ha interessat una mica el conjunt, i vaig decidir com tirar-me a la piscina en aquest nou grau.
Només per curiositat, tot i que aquesta pregunta ja l'hauríem d'haver superada, quina proporció de lots i lotes hi havia en el teu grau?
A la meva promoció hi havia un 40% de lotes.
I d'ahir sí mateix comencen a equilibrar-se les coses. Ara ho dèiem, fas feina en el camp de la tecnologia i les telecomunicacions, en aquest cas especialitzades en el sector nàutic. Explica'ns què fas exactament, com s'aplica la intel·ligència artificial en aquest sector, perquè sentim, no?, molt sovint, la intel·ligència artificial ocuparà tots els espais, serà aplicable a diferents sectors. En el teu cas, com hi feis feina?
Bé, idò, tenim diversos projectes, alguns desenvolupats i en producció, altres encara en desenvolupament, i fem alguns projectes aplicables a qualsevol tipus d'empresa, com per exemple els chatbots, models de classificació de textos, incidències han fet, i després també altres projectes més específics on analitzam alguns tipus de senyal, com la SNR, i a partir d'aquí intentam detectar diferents tipus d'incidències segons els patrons que segueixen.
El teu TFG, però, va ser sobre robòtica, i durant la carrera imagino que heu tocat diversos camps tècnics. A tu n'hi ha algun que et cridi especialment l'atenció? No sé si aquest, amb el que fas feina, és un d'ells, o t'interessaria obrir la mirada professional cap a altres aspectes de la intel·ligència artificial?
Bé, jo sempre m'agrada distingir que hi ha diferents branques dins la intel·ligència artificial, com podrien ser machine learning, deep learning, processament de llenguatge natural, robòtica, que són diferents branques d'intel·ligència artificial, i després diferents sectors on ho pots aplicar. Jo ara mateix no estic especialitzada en una branca d'intel·ligència artificial, sinó ara mateix en el sector de telecomunicacions. I dins el que realment són diferents branques d'intel·ligència artificial, sempre m'ha interessat molt la d'optimització i coses així.
Sí que és vera que parlam molt, hi ha aquest repte clar damunt la taula, que és la regulació de la IA per pal·liar els possibles efectes negatius. Quina opinió tens tu sobre aquesta qüestió? No sé si creus que la normativa europea actual és suficient, si hauríem d'avançar cap a una regulació més estreta.
Jo crec que la regulació europea actual encara està en procés i encara s'estan aplicant noves normatives. Crec que és una part bastant important per poder fer bon ús d'aquestes eines, no només a nivell d'usuari, de com utilitzar-les, quan utilitzar-les, de ser conscient de que estàs utilitzant una eina que no és perfecta, sinó també a nivell de regulació de la creació d'aquestes eines. El que passa és que se planteja també de vegades que les regulacions mos limiten i fan que els productes europeus no vagin tan avançats com, per exemple, els Estats Units o la Xina, que tenen unes regulacions bastant menys estrictes. I crec que per aquesta banda sí que se necessita la regulació, però alhora també se necessiten més ajuts i més subvencions per ajudar en el creixement, ja que per voler seguir una normativa de vegades es restringeix una mica més.
Aturar una mica el desenvolupament, no? És això que sempre es diu, que els Estats Units són els que creen, la Xina copia i Europa regula, no? I per aventura això ens fa estar una miqueta enrere en aquest sentit.
Sí, però res que amb més subvencions i més ajuts no se pugui igualar o superar, inclús.
I a la carrera, al grau, hi havia presència d'aquesta qüestió més ètica o moral? Teníeu assignatures específiques en aquest sentit?
Sí, bé, a moltes assignatures ja vàrem fer un petit tas, mos anaven explicant com fèiem projectes, fer-los de forma ètica, tractar les dades de forma correcta, i mos ensenyaven casos on un model d'intel·ligència artificial tenia biaixos. Uh-huh. I després sí que vàrem tenir una assignatura concreta sobre aspectes ètics i socials de la intel·ligència artificial.
I personalment, on et veus tu fent feina? Ara parlàvem que apliques aquesta intel·ligència artificial en el món de les telecomunicacions, en el sector nàutic en aquest cas, però d'aquí 5 o 10 anys creus que continuaràs aquí mateix? Et fa ganes d'investigar altres vies professionals?
Mai se sap on estarem, no? D'aquí 5, 10 anys la cosa pot canviar molt. A mi m'agradaria conèixer un poc de tot i veure realment el que m'agrada, el que me motiva per treballar.
Mm-hmm. Tens, però, ara mateix una feina somiada o un sector que et fes moltes ganes fer-hi feina?
La veritat és que no. Ara fa poc que m'ha acabat la carrera i encara ens estem endinsant dins el món laboral. I no tinc cap expectativa. Sí que m'agradaria poder tenir una posició on no només de desenvolupament, de programació, diguem, sinó amb més part creativa, de gestió, d'idees.
Mm-hmm. I finalment, evidentment tenim reptes damunt la taula, però també moltes possibilitats per millorar, per exemple, en el món de la investigació mèdica, per dir-ne un, la intel·ligència artificial ens obri un ventall de possibilitats molt gran, ens facilita moltes coses a nivell de feina tècnica. Tu com preveus que serà aquest paper de la intel·ligència artificial, també, com dèiem, no, d'aquí 5 o 10 anys, per posar una data, per fer una previsió, es mantindrà, creixerà? No sé si recentment també parlàvem d'un possible retrocés, si tindrem una altra vegada aquest famós hivern de la intel·ligència artificial.
Bé, jo crec que hi ha hagut un boom molt gran i com en totes les coses que passen, tenen pujades, baixades, però jo crec que progressivament anirà augmentant aquest ús i que en el final serà una eina més que fem servir en el dia a dia. Igual que abans feien coses els humans i ara les fan màquines, braços robòtics, igual que això, tindrem algunes parts, algunes tasques que les farà la intel·ligència artificial i que ens ajudarà i ens facilitarà la nostra feina en el dia a dia.
Aida, i molt d'ànims amb tot el que et ve per davant. Llum Fuster, gràcies per passar per Ràdio Club.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
La intel·ligència artificial s'ha incorporat massivament a múltiples camps com la ciència, la salut, l'economia o la cultura i transforma sectors sencers. Actualment vivim una època de màxim impuls, però aquest creixement planteja també desigualtats entre poblacions, problemes ètics i socials i la necessitat d'educació i regulació responsables. En el context de les Balears, un territori insular amb una estructura econòmica i social particular, la intel·ligència artificial podria suposar una oportunitat per diversificar sectors. Haurem d'enfrontar, però, els mateixos reptes globals i ens caldrà també posar atenció a la preservació de la identitat cultural i lingüística perquè les eines digitals no planin la diversitat.
Ràdio Club, un podcast d'Anna de la Salut per IB3 Ràdio. Antoni Cardell, el control tècnic, espai sonor d'Enric Donat i locucions de Marina Cànovas i Celestí Oliver. Trobareu tots els capítols al web totib3.org.
IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.